Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Palau de la Generalitat acull des d'aquesta tarda l'anomenat Espai de Diàleg, una iniciativa que, amb la convocatòria del president Quim Torra, respon a una proposta dels socialistes catalans. La primera reunió avui té com a absents destacats els representants de Ciutadans i el PP d'una banda i la CUP de l'altra. No hi van, lògicament, per motius diferents. L'Espai de Diàleg és un fòrum creat en compliment d'una resolució parlamentària i se sentiran totes les propostes. Avui no es busca un acord concret, sinó constatar si hi ha voluntat de parlar de tot. Hi assisteixen, a banda del PSC, representants de Junts per Catalunya, Esquerra i els Comuns. D'altra banda, un nom propi de l'actualitat important avui és el de Theresa May. La primera ministra britànica es troba a un pas de la moció de censura impulsada contra ella per euroescèptics del seu partit. Una part de l'ala dura dels conservadors acumulen en les últimes hores adhesions de cara a presentar aquesta moció contra la Premier britànica, una moció que es podria votar en un debat a la Cambra dels Comuns dimarts vinent. Tot això amb la perspectiva del principi d'acord del Brexit, que ha dividit la classe política britànica i el mateix govern, i també amb l'horitzó de la reunió europea programada per al diumenge de la setmana vinent, per al dia 25. El govern espanyol, d'altra banda, i tornant a l'actualitat política de casa nostra, ha respost avui a Pablo Iglesias dient-li que ningú marca el calendari a l'executiu de Pedro Sánchez. La portaveu, Isabel Celà, ha assegurat que no es plantegen ara com ara avançar les eleccions. Recordem que el líder de Podem havia demanat a Sánchez aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio que convoqui els comicis si no pot aprovar els pressupostos de l'Estat. Recordem que a les 9 de la nit és la cita avui del Gospel Fest. A l'auditori del Fòrum, 600 veus de cantaires de diferents cors de gospel, amb 4 dels millors directors d'aquest gènere a Catalunya, cantaran a benefici del programa d'habitatge i sense llar de Càritas Diocesana de Barcelona. A les 9, com dèiem, a l'auditori del Fòrum. I aquesta nit comença el Canòlic Music a Sant Julià de Lòria, a Andorra. Aquest vespre hi haurà ja diferents activitats i actuacions i demà durant tot el dia, amb l'Eucaristia a 6:45 de la tarda, en directe, transmesa per Ràdio Estel. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Avui parlarem de les diferents formes de persecució actualment arreu del món. Abans, el pensament del dia avui amb la pedagoga Marta Burguet.
Parlen de la pel·lícula El Mayor Regalo. Em diuen que té a veure amb el perdó i la reconciliació en diferents situacions de greuges, de delictes, d'assassinats. Qui els ha patit parla de perdó i ho fa sentint-se alliberat. Precisament El Mayor Regalo relata fets on tot fa pensar que no és possible reconciliar-se. Assassinats, delictes, maltractaments, algun dels testimonis passa de dir que vol matar qui l'ha ferit a poder dir que l'amor és més fort que l'odi. Recordo el cas d'en Tim Gennard, abandonat al bosc, lligat en un arbre. Va passar per diferents institucions, maltractaments. El seu afany era sortir d'allí i poder matar el seu pare. Amb els anys va escriure «Más fuerte que el odio». Explica que un dels dies que agafava el metro per anar a robar un banc, un fet el va aturar. Al mateix vagó del metro, un pare acaronava el seu fill. En Tim es va commoure. Se li feia inversemblant, ell que havia estat maltractat pel seu pare. Explica que va seguir tot el dia aquell pare i aquell nen no s'ho creia. Era impossible que un pare estimés el seu fill. Más fuerte que el odio. En Tim viu hores d'ara a França amb voluntat d'oferir el millor regal, el perdó. Un perdó que no treu la necessitat de demanar i fer justícia, per descomptat, però en tot cas sabent que el poder judicial pot anar acompanyat del poder pedagògic. Que l'un, el de la justícia, jutja, però no sana. El de la justícia dictamina, però no restaura. El de la justícia castiga, però no repara. Institucionalitza, però en cap moment autentifica. Delega, però no reconeix. Ja ho deia el filòsof Derrida, que el perdó és injust I no ho deien va, per donar es desmarca dels paràmetres racionals. És injust en tant que no demana bescanvi, és gratuït, trenca esquemes, va contracorrent. Avui hem sentit l'expressió «no hem d'oblidar, però sense perdó és impossible perdonar». I no la diu un ciutadà de carrer, sinó en Joaquim Forn, preservat de la seva llibertat des de la presó de Lledoners. L'oblit, ja ho sabem, sols pot ser per un procés neuronal amnèsic. El perdó és un acte de llibertat per damunt del ressentiment i l'afany de venjança. Desbanca l'adversari i dignifica qui el concedeix i viu. Ben bé, podem dir que ressuscita de l'estat de víctima. Podríem dir que es busca qui estigui disposat a perdonar, qui faci bandera del dret a no tenir enemics i a no viure des de l'enemistat. Potser trobarem més adeptes a aquesta causa entre els qui han patit greus ofenses als seus drets fonamentals que no pas entre els que vivim emmetzinats per petites estiraonces diàries.
Ràdio Estel.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
En 8 minuts de les 6, salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui parlem de la persecució, un problema que afecta cultura, religions, condicions socials, orientació sexual, idees polítiques i professions, entre altres realitats de la persona humana i de la societat. És una dura realitat aquesta que sovint obliga, com segurament us podeu imaginar, a buscar refugi o suport internacional en forma de campanyes de sensibilització, acollida o ajuda directa. Tenim molts exemples concrets que van des de la gran quantitat de persones amenaçades als seus propis països fins a casos judicials, com el recentment conegut aquí d'Àsia Bibi, una cristiana que finalment va ser absolta després d'haver estat condemnada a mort al Pakistan i haver patit el corredor de la mort, és a dir, l'espera que s'executi una condemna que en principi era ferma. Les formes de persecució, però, no són només de països més o menys llunyans a nosaltres i de persones que poden venir aquí, sinó també de situacions concretes que molts de nosaltres podem haver patit en cercles petits. Per tant, en altres paraules, la persecució pot ser menor o pot ser, fins i tot, jugant-nos la pròpia vida. I abans de presentar el col·loqui d'avui, com cada dia fins al 30 de novembre, fins al 29 concretament, us avancem les properes projeccions de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que viu la seva 15a edició. Breument destaquem, com que és divendres, les de demà dissabte, però també les de diumenge i dilluns. Comencem per demà dissabte a les 6 de la tarda, La tortuga vermella, pel·lícula que es podrà veure al centre parroquial Sant Vicenç de Sarrià, a Barcelona, amb el politòleg i assessor en comunicació París Grau com a ponent. Encara demà dissabte, a les 6 de la tarda, es podrà veure la pel·lícula Silenci a l'Auditori La Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat, amb Peyo Sánchez, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i expert en cinema, com a presentador dels continguts i ponent. Breeders' Dag és una altra producció cinematogràfica que acollirà, en aquest cas, la Filmoteca de Barcelona també demà, a les 10 de la nit, en aquest cas, amb l'escriptor, periodista i guionista Joan Safont. Diumenge, a 4:45 de la tarda, sessió doble, d'una banda amb la pel·lícula Thorsvaldsen, un curtmetratge, i Mikael, a la Filmoteca de Barcelona, amb Montserrat Arbós, professora de Relacions Internacionals de Blanquerna. Més tard, a les 6, també diumenge, Déu meu, però què t'hem fet?, pel·lícula que es podrà veure al Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià, a Barcelona, amb Jai Anguita, de la comunitat jueva progressista Bet Shalom, de Barcelona. I anem a dilluns, a la 1 del migdia, també Déu meu, però què t'hem fet?, aquesta pel·lícula es podrà veure a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un presentador molt vinculat a aquesta institució universitària, el professor de Psicologia de la Parella, Robert Roig, a la 1 del migdia. També Déu meu, però què t'hem fet? És una altra pel·lícula que es podrà veure a les 6 de la tarda, en aquest cas als Cines Imperial de Sabadell, amb Andreu Dionís, pastor protestant de l'Església Unida de Terrassa. I una última proposta per a dilluns, dilluns 19, a les 8 del vespre, una altra exhibició de la pel·lícula La tortuga vermella, Cinema Catalunya de Terrassa, és el lloc que l'acull, amb Lorenzo González, director del Ministeri d'Educació de l'Església Unida de Terrassa, com a ponent. Podeu consultar totes les projeccions de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, 15a edició, organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat, al web cinemaespiritual.cat. I ara sí, presentem els qui formen avui la nostra taula. D'una banda, ens acompanya Joan de Lara, que és un tècnic d'incidències de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Senyor Joan de Lara, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Ha vingut acompanyat de dues dones que han hagut de refugiar-se aquí per raons de persecució als seus països. D'una banda, tenim Laura, de la República Dominicana. Bona tarda.
Bona tarda.
I Nàdia, que ve d'Algèria. Bona tarda.
Bona tarda.
I completem les presentacions saludant Xavier Vidal, que és el responsable de migracions de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Senyor Xavier Vidal, bona tarda.
Bona tarda.
Per raons d'actualitat, potser li pregunto breument a vostè per començar com ha viscut el cas de Siabibi, que és un exemple de persecució dels nombrosos que podríem esmentar avui aquí.
Dintre, diguem, de la persecució dels cristians, evidentment és una alegria, diguem, el fet que s'hagi, diguem, alliberat d'aquesta condemna. I no només el fet, en aquest cas, diguem, que estem contents com a cristians, sinó que també hi ha tantes persecucions que hi ha en el món, arreu, en altres països també, que condemnes de pena de mort, doncs que també, diguem, com que sabeu, també el govern de Sant Egidi està lluitant contra l'abolició de pena de mort a tot arreu del món. Per tant, és un pas més també en aquesta lluita, diguem.
Sobre aquesta lluita contra la pena de mort, hem de recordar que el 30 de novembre, encara falten uns dies, se celebra la jornada Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, promoguda per la comunitat de Sant Egidi i altres entitats, entre elles Amnistia Internacional, que formen part de la Coalició Mundial contra la Pena de Mort. Però aquest és un altre tema que també forma part de la persecució, però que és específic d'intentar abolir la pena de mort.
Això mateix, sí.
A banda de Xavier Vidal, la presència avui de Joan de Lara, de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, també ens empeny una mica a nosaltres, com a Ràdio Estel, a preguntar-li què és la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats i, sobretot, què fa. Tenim aquí dos exemples que ara ens en parlaran, però a què es dedica?
Doncs bé, per fer-ho molt en resum, perquè al final el que ens interessa a nosaltres és que també s'ha sentit el testimoni de dues persones. La Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats és una entitat sense ànim de lucre que es va fundar l'any 2004, tot i que ve de més enllà, del 1979 a través de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, i que el que fa és treballar en afavorir els processos d'acollida i integració de persones refugiades i sol·licitants d'asil aquí a Catalunya, i alhora també treballa en qüestions d'incidència. Fem xerrades en múltiples llocs, entre les quals també hi ha participacions de la ràdio, òbviament.
Sí, efectivament, i moltes vegades segurament els oients ho recordaran. Ens visita aquí Pascal Quasar, que és la portaveu, i altres persones vinculats a la vostra entitat. Doncs bé, sentim aquests testimonis. Per exemple, Nàdia, per què va haver de venir vostè d'Algèria a Espanya? Porta 3 anys a Espanya, no? I un temps aquí a Barcelona, també.
Sí, sí. Estoy aquí hace 3 años y vení aquí para una vida mejor para mí y mi hija, porque vení con mi hija que tenía 15 años, ahora tiene 18 y algo, está en la universidad, pero era un problema de libertad, de como madre soltera que divorciada, sola, trabajando, que estaba un poquito vista como una amenaza o una persona que no cabe en las normas establecidas aquí.
El sistema de vida de
sí,
Algeria.
Sí, sí, que estaba Argelia. Un poquito saliendo, un poquito del camino. Y hemos sido, mi hija sobre todo, ha sido amenazada 2 veces en sus institutos. Fuimos a hacer una denuncia y ahí la policía, en vez de preocuparse para nuestra seguridad, nos estaba diciendo como si porque yo no llevo el velo, porque mi hija pone rojo en sus uñas, porque cosas un poquito raras.
Sí, es considera que determinats costums són com violar unes normes. És una qüestió, sobretot, religiosa o d'una determinada concepció de la llei islàmica o dels costums
pues
musulmans?
Creo que estamos utilizando la religión como un escudo.
Como una excusa.
Ya, porque es más cultura, es más cultural que religioso, porque soy musulmana, tengo fe, hago mis practico, pero no tengo ningún problema con las libertades de todos el mundo, somos todos humanos, nadie es diferente porque es musulmán, o cristiano o ateo, no hay diferencia, sí, es más cultural, que como si hay normas cultural que si salimos de estas normas no estamos personas buenas. Mm-hmm.
L'entenem perfectament. I a banda del que li ha passat a vostè i a la seva filla, podem dir que a Algèria no hi ha llibertat religiosa en aquests moments? Com està Algèria?
És un país de religió musulmana.
Oficialment es defineix com a musulmà.
Sí. Pero también hay muchas personas ateas, muchos cristianos, pero no pueden decir que no hay libertad de elegir, de escoger su religión.
Clar, o sigui, si no pots dir que ets cristià o que no ets creient, evidentment no hi ha llibertat.
Estará persecutado, amenazado, no sé qué, pero los que no son musulmanes no pueden decirlo.
El perill que ara fa uns 25 anys havia tingut Algèria, amb aquelles onades terroristes, aquelles eleccions que es van anul·lar, recordem que guanyava un grup islamista radical, tot allò ha quedat enrere, però com està el país en aquest sentit?
No, en este sentido no.
Políticament ha millorat?
Sí, es más seguro, no hay problemas de terrorismo, no, este no. Pero la gente queda un poquito cerrada sobre algunas reglas que establecidas.
I per tancar el testimoni inicial de Nàdia, que ve d'Algèria, vostè voldria tornar al seu país? Que li gustaría volver?
Pues mi hijo está en Algeria, mi familia está en Algeria. Yo venía aquí para una vida mejor para mí y para mi hija, pero mis raíces son en Algeria. No voy a denegar mis orígenes, aunque no es un país, no he tenido una vida que me gustaría tener, pero son mis raíces y no lo puedo denegar.
Nàdia d'Algèria ens ha ofert el seu testimoni. També volem sentir el de Laura, que fa un any que ha vingut a Espanya i ella és de la República Dominicana. Quina és la seva situació? Per què ha hagut de deixar el seu país?
Una de las causas principales por la cual estoy en este país fue porque fui víctima de abuso y violencia allá en mi país. Fui víctima por parte del padre de mis hijos en una primera ocasión y fui víctima de abuso también por una persona de mucha influencia que trabaja para el gobierno de mi país, el cual denuncia a esta persona y por denunciarlo, pues
sufrió amenazas.
Sufrió amenaza y persecución y todo. Por eso tuve que pedir ayuda donde en mi país no me la dieron. Porque como denuncié a esta persona, más que su campaña política se basaba en no violencia contra la mujer y era el primero que abusaba de ella, pues no fui escuchada. Fui hasta una fiscalía.
Fins a la justícia del
sí,
país.
Sí, a la justicia, y esta persona en mi país usan de hacer un como un acto de presencia con la persona que tú acusas y es como un careo. La persona acepta
los hechos, digamos.
Los hechos, pero no fue encarcelado, no fue enjuiciado. Lo que quería que hiciera un trato de dinero. Entonces mi dignidad como mujer donde quedaba, pues no lo...
Usted no aceptó el dinero a cambio de esquivar la justicia.
De esquivar la justicia, pues como la justicia no me puso ningún tipo, pues me fui a un medio de comunicación y denuncié el caso de esta persona delante de personas que lo tenían como una persona honorable, honesta, pues los demás quieren... Es un pueblo ya como el donde yo vivía, pequeño. Pues de ahí empezó mi persecución.
I finalment, com ha aconseguit vostè venir a Espanya? A través d'alguna entitat o demanant l'estatus de refugiada?
Sí, logré... Bueno, para venir se me hizo un poco difícil, ya que en mi país es con visado. Pues yo traté de buscar en visa como en Estados Unidos, ya que mi país ya tenía 2 años consecutivos que tenía la facilidad de conseguir la visa americana. Pero lamentablemente, porque no contaba con los recursos necesarios, pues fue denegada la visa. También fui a la Embajada de España y la solicité, también me fue denegada. Pero siempre yo soy una persona que vivo navegando en las redes y más que como soy estudiante de término de educación media, me gusta mucho la historia y siempre he explorado los países, pues vi que había un país que es Benín, que está al norte del África, y hay una embajada en mi país. Y yo fui a solicitar el visado a Benín. Ahí como lo que solicitaban era una mínima cuota de 400 euros más una carta de la universidad y una carta de trabajo, pues no me la dieron el visado. Entonces, como para llegar acá, para ir a Benín, es Benín, Santo Domingo, Benín. No, Santo Domingo, Madrid, Madrid, Casablanca y Casablanca, Benín.
¿Y a Madrid se va a poder quedar?
En Madrid, cuando llegué a Madrid, pues...
Va a haber en España más posibilidades, diguéssim, de trobar una acollida como refugiada.
Sí, entonces ahí solicité el asilo en Madrid. Ahí duré 3 días esperando una respuesta. Pues me buscaron un abogado de oficio, el cual al no tener prueba, pues de lo que me había sucedido en mi país y todo, pues no me aseguraba el que me dieran la entrada.
Vostè ha vingut sola, per cert, a Espanya?
Sí.
A diferència de Nadia, que sí que està amb la seva, amb una de les seves filles, amb una filla seva.
Sí, entonces, pues, al ver mi situación, la única prueba que tenía era la, el informe psicológico de... Porque por lo que me pasó, fui tratada por una psiquiatra allá en mi país. Pero como quiera, él me decía, es que es muy raro porque... Però bueno.
Bé, i ara està més tranquil·la, després d'un any aquí...
Sí, sí, estoy...
Té una mica més d'esperança.
Sí, estoy más tranquila porque cuando llegué acá, pues llegué a Madrid y ahí después que me dieron la entrada hice todo lo que ellos me indicaron sobre la tarjeta. Me enviaron acá a Barcelona porque me preguntaron si tenía un familiar acá y le dije que sí, tengo un padrino acá en España.
Molt bé.
Entonces, con mi padrino duré un mes, pero no me podía tener mucho tiempo porque estaba un poco la situación. Pues me enviaron acá a la Fundación Catalana de Ayuda a Refugiados. Y de ahí, pues ahí me dieron, me tendieron la mano, techo. Por 8 meses, que fue la primera fase, que es de 6 meses, donde recibe techo, transporte, también formaciones, atención psicológica, ayuda jurídica.
¿Y ahora usted está ha podido tener algún trabajo, está trabajando?
Sí, cuando ya en la misma primera fase, ya yo tenía el permiso de trabajo, pues yo empecé a trabajar, pero aún continúa la Comisión Catalana... continuaba conmigo, o sea...
Sí, le ha donat con més temps, ¿no?
Sí, nunca han dejado de darme la protección y la ayuda necesaria que yo necesito. Siempre ha estado pendiente en cuanto se hagan algunas formaciones que para mí me vendrían bien. También la ayuda psicológica y la ayuda jurídica. Y he colaborado con ellos y para hacerme sentir bien porque... En parte, a veces, que lo que me quiere decir.
Ja, o sigui, li agradaria tornar al seu país, però també aquí ha trobat aquesta acollida, no?, que okay. necessitava en aquells moments tan complicats a República Dominicana.
Sí, más que dejé mis dos hijos de pequeños, ¿sabes? Es muy difícil para mí estar acá.
Certament. Bé, doncs, un testimoni impactant, el de la Laura, com també el de la Nàdia, i és que de casos com Laura o Nàdia que tenim avui aquí a la taula del Mirador Ràdio Estel, n'hi ha molts, malauradament. No són casos aïllats, senyor Joan de Lara.
Sí, no són casos aïllats, i de fet ens trobem que els casos van en augment, diguéssim així, no només per gènere, sinó per altres motius, i sobretot el que ens trobem és que hi ha un cert desconeixement sobre els motius de persecució, i de tant en tant ens estem esforçant per fer veure, per visibilitzar casos com aquests. De fet, nosaltres el que també intentem lluitar és per dir, escolteu, tenim persones que ens estan arribant, per exemple, pel tema de la guerra de Síria, famosos, els que gràcies a Déu en sabem alguna cosa, però també tenim altres motius de persecució i tenim gent que ens està arribant i que ens ha estat arribant des de molt abans. Per tant, és important sempre tindre-ho en ment.
Casos d'un país on no hi ha llibertat, com és Algèria, el de Nàdia, i casos d'un país on potser pot haver-hi certes garanties teòriques de justícia i de democràcia, però que, en canvi, ha vist, en el cas de Laura, la desprotecció, no? És a dir... que no li fan cas, que ha anat a totes les instàncies judicials i civils i no ha tingut aquesta protecció a un cas d'abús o diversos abusos.
Sí, a més, la Laura ha mencionat un tema, que és el de l'escala i com agafar i en l'escala de Manasil en territori espanyol, i també nosaltres sempre denunciem com aquests casos, per exemple, no es poden produir amb les persones de Síria, que és el que parlava abans, que des de que es va declarar la guerra, diguéssim així, es va prohibir, es demanava visat per fer escala en territori espanyol. Llavors nosaltres veiem com que casos com aquests, segons quins perfils poden accedir a l'asil i segons quins perfils no.
Una de les coses que ha fet la comunitat de Sant Egidi, per exemple, és intentar negociar amb els governs europeus pels corredors humanitaris. És senzillament facilitar el viatge amb avió i ja en territori demanar l'asil, perquè moltes vegades el drama de molts refugiats és que recorren mitja Europa en condicions inhumanes.
Bueno, primera ja que l'ha fet de la sortida, alguns arrisquen la vida. Vull dir, només en pensar com pots arribar aquí, aquest primer cas, vull dir, veient els enfonsaments, perdó, els enfonsaments que van haver el 2013 davant de
Lampedusa,
etc., doncs això es va fer pensar com una miqueta poder facilitar això, aquestes arribades, no? I no és només que facilitem amb els corredors humanitaris l'asil, sinó que ja intentem, ja des de la sortida del país on estan refugiats, en aquest cas majoritàriament Líban o Etiòpia, que allà es puguin començar els tràmits d'asil. De tal manera que un cop arribats aquí, el tràmit ja estigui iniciat, tipus empremtes dactilars, la fotografia, etc., i el control per les policies, per el Ministeri Interior de cadascun dels països. De moment, Itàlia, França, Bèlgica i Andorra ja han començat també aquests corredors, i una miqueta estem com un model a elaborar perquè altres països s'hi afegeixin.
Amb Espanya s'està intentant, ens consta, no?
S'està treballant, diguem-ho així, també, perquè el nostre país també puguin fer acollir-los, diguem, i fer aquest sistema una miqueta, doncs, de corredors humanitaris.
Avui ens acompanyen aquí en el Mirador de l'Actualitat Xavier Vidal, de la Comunitat de Sant Egidi, i Joan de Lara, de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, i dos testimonis que són acollits per aquesta comissió a Catalunya, Nàdia, que va ser perseguida a Algèria, i també Laura, en aquest cas a la República Dominicana. Tenim com cada dia una pregunta, és aquesta. Us heu sentit perseguits alguna vegada en la vostra vida? Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, a causa de les creences religioses, o sí, per les idees, l'orientació sexual o altres motius, o no, afortunadament, sempre m'he sentit respectat o respectada. Teniu la possibilitat de contestar, no només ara, durant el programa, sinó durant tot el cap de setmana, perquè avui és divendres, fins dilluns al matí. Però podem dir que la tercera resposta, gràcies a Déu, podríem dir, aquí a Catalunya, el 62% diuen que no, que gràcies a Déu s'han sentit respectat. I és que, evidentment, també s'ha de dir que aquí tenim una certa estabilitat. Però després també hi ha aquestes petites persecucions, no cal dir-ho, situacions polítiques, socials, que podem viure a Catalunya o a Espanya.
Nosaltres ens trobem amb que potser ja no és el típic exemple de persecució, però ens trobem el típic exemple de que, sense voler, les persones que arriben aquí, tot i trobar-se en un lloc segur, porten darrere seu la maleta, l'estigma de l'etiqueta de ser una persona d'un altre país. I ens ho trobem en casos com amb l'habitatge. No és una persecució, però és com una maleta que sempre porten amunt aquestes persones que han arribat aquí i que, per exemple, quan volen buscar un habitatge, doncs els hi costa molt, molt, molt més que una persona que teòricament és la local.
Bé, doncs ara farem una breu pausa, però en la segona part, tot i que ens queden pocs minuts, encara donarem veu a Nàdia i Laura a preguntar-los una mica pel futur. Ja ens ha avançat Laura, que voldria tornar a la República Dominicana. Nàdia ens ha dit que potser per segons quina situació millor no tornar-hi, però que també voldria perquè té família a Algèria, en aquest cas més a prop d'aquí, perquè és aquí al costat, Algèria, sembla que és lluny, però... A pocs quilòmetres des d'Almeria, diguéssim, no? Per la Mediterrània.
Però estava dient que està ajudant la gent a cruzar el mar, però piensan que a Algèria no hay. Sí, hay gente que están todos los días perdiendo la vida en el mar, intentando de cruzar el mar.
I de vegades no sabem totes les víctimes, que són moltes. Passen dos minuts i mig, a dos quarts de set, una petita pausa. La notícia curiosa que els divendres és els divendres diversos amb el Rafa Sanahuja, i tornem amb la recta final.
Ràdio Estel.
Arriben els ofertivos d'Hipercor a Ràdio Estel. Preus especials, descomptes i ofertes per un novembre pletòric. Assabenta't de tots els avantatges cada dia minuts abans de les 9 del matí en directe amb nosaltres. En podràs prendre nota i aprofitar-ho tot. Fins al 21 de novembre, pocs minuts abans de les 9 del matí, els ofertivos d'Hipercor s'escolten a Ràdio Estel. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Aquest dissabte, a partir d'un quart de vuit del vespre, Ràdio Estel t'oferirà en directe la Chris Experience 2, l'eucaristia del Canòlic Music Festival, el festival de música cristiana de les nostres terres. Aquest any, amb l'ambientació musical de David Prades Project, que dotarà l'eucaristia de les peces musicals més icòniques de la música cristiana actual. Serà aquest dissabte, a partir d'un quart de vuit del vespre, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Reprenem el mirador de l'actualitat en directe. Recordem que ens acompanyen Xavier Vidal, de la comunitat de Sant Egidi, Joan de Lara, de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, i dos testimonis, Laura, de la República Dominicana, i Nàdia, d'Algèria. S'han vist obligades a fugir o a deixar els seus països i són acollides aquí a Catalunya. Però com que és divendres, donem pas al Rafa, que ja té a punt la seva petita crònica poètica dels divendres diversos. Rafa, endavant, bona tarda.
Vinga, la volteta per la nostra setmaneta. Sona molt valencià, això. Dilluns varem parlar del sidral, del centenari del final de la Segona Guerra Mundial. Perquè varen reunir-se tot de líders europeus, els meus i els teus, perquè els escoltéssim les veus. Tots a una, com Fuente Ovejuna, xerra aquest xerra amb un únic objectiu, si us plau, que no torni mai cap guerra. Dimarts varem tornar la mirada cap a la nostra terra estimada. Ai, els polítics, ai, els presos, ai, els favorables, ai, els crítics, ai, els ansiolítics. Què hi farem amb un procés que no ens fa el pes? Ni marxa ni vens. Europa, per què no vens i dius la teva? Per què no modificar la Constitució? Per què no una treva? Ens sembla que tenim per dies, per setmanes i per anys, perquè ens treguin els paranys i puguem brindar amb cava i amb xampanys. Dimecres varem tenir un tema ben atemporal i ben social. La prostitució ni és legal ni és moral, però allà està, al bell mig de la nostra societat, i ens fa molt mal. Hipocresia, deixadesa, feblesa, abús, voleu paraules claus, afany de diners i molts altres adjectius. L'amor no es compra ni es trafica, la dignitat no és banalitat. I per solucionar el problema de la prostitució, una part imprescindible és el nostre tema següent, l'educació. Ai, sí, perquè Sánchez, senyor presidente, vol colar-se per l'esquerd de la llei verd. Vinga, canviem-ho tot altra vegada. Ja varem fer el camí d'anada i ara farem el de tornada. La religió ben lluny, les recuperacions al lluny, més competències per la llengua fora els itineraris per formar els futurs universitaris. Que sigui aquesta la bona, us demano, si us plau, perquè l'educació és la base i és la clau. I finalment, aquí arribem. Avui parlem d'un tema colpidor. Molta gent arran del món, per la seva condició, pateix persecució. Per sexe, per creences, per idees, per raça, molta gent els amenaça. El drama ens glaça, i si ho pensem bé, tot enllaça. Dirigents del món, de tot cor, cuideu l'educació quan esteu a temps, que si l'educació no és fracassada, canviarem persecució per abraçada.
Moltes gràcies, Rafa. Efectivament, avui estem parlant de la persecució i els dos casos que hem presentat, Nàdia i Laura, podem dir que són persecucions de gènere. És a dir, ens ha parlat Laura d'abusos. Suposo que són tota mena d'abusos sexuals, físics, abusos sí. de superioritat o de diferents condicions, oi?
Sí.
Bé, en tot cas, quina esperança hi veuen ara que estan aquí acollides, Laura i Nàdia? Si pot ser breument. Laura, si vol.
Sí, tengo esperanza de...
De bueno, tornar al seu país, però com a mínim de refer una mica la seva vida.
Sí, yo siempre quiero regresar a mi país.
Uh-huh.
Aquí agradezco todo el apoyo que me han brindado y todo esto, pero siempre, yo tenía mi sueño, mis metas, y era terminar mi carrera de educación y progresar allá, pero en mi país. No tenía el sueño que muchas personas tenemos, los inmigrantes, del sueño americano o del sueño de ir a otros países a buscar un mejor futuro. Yo no. Yo tenía el sueño de progresar, de terminar mi carrera junto a mis hijos, pero en mi país.
El continua tenia, a més, té dos fills allà, dos fills petits, no?
Sí, sí, sí. Pero ya que tengo la oportunidad de estar acá, pues aquí voy a aprovechar al máximo todo lo que me están ofreciendo, además la institución que siempre me ha dado apoyo y que cuenta con un gran equipo de assistentes socials i professionals que són molt, molt bons.
Doncs felicitats a la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i a Joan de Lara, que els representa avui. I alguna esperança que ens doni també molt breument, sisplau, Nadia?
Claro, primero agradecer a la Comisión Catalana que me ha, nos ha apoyado desde estoy aquí hasta hoy y claro, a Cataluña, a España. Y sí que me gustaría también crecer, hacer formaciones y poder ayudar.